els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Operació Sandwich, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
I avui a la nostra particular operació Sandwich volem explorar un altre petit univers, i és el de l'entrenament, perquè si haguéssim de destacar entre totes les qualitats físiques bàsiques, la força, la resistència, la flexibilitat, la velocitat, quina de totes elles és la més important? Sens dubte que seria la força, per dir alguna, ja que és la qualitat física a partir de la que podrem millorar totes les altres. Si els nostres músculs són més forts, seran més ràpids o més resistents, per anomenar dos exemples, o així ho podríem entendre. Per això, no és gens desgavellat dir que fer un entrenament de força és indispensable si volem gaudir d'una bona salut en general. Entre els nombrosos beneficis que ens aporta l'entrenament de força. I ho farem acompanyat de Bernat Buscà. Ell és professor titular del Departament de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i també de la Gestió Esportiva de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Bernat, què tal? Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos. Try to be best, 'cause you're only a man, and a man's got to learn to take it. Try to
believe, though the going gets rough, that you gotta hang tough to make it. A veure, Bernat, per començar a desgranar-ho tot plegat i pels que no som experts en la matèria, quina és la diferència clau entre entrenament aeròbic, entrenament de força en els adults? Quina de les dues ens ajuda més a preparar-nos?
Bé, jo abans voldria dir una cosa, una prèvia, que és que el més important en l'entrenament i en aconseguir els avantatges que busquem, no? Ja que ens disposem a patir una miqueta, sí, és que ens enganxem al que fem. És a dir, que hi hagi adherència, que no ho abandonem. Llavors, és molt, molt, molt important, jo crec que seria una premissa, que és que donem continuïtat al que fem, sigui l'entrenament més aeròbic o l'entrenament més de força. Òbviament, crec que l'equilibri està al gust, no? I crec que l'important és que siguem capaços de poder articular un programa que ens permeti, doncs, tenir els avantatges de les dues coses, no? Però molta gent oblida l'entrenament de força i jo crec que és important, sobretot quan ens anem fent grans.
Ara ens deies, una mica a moda de broma, ara que estem disposats a patir, l'entrenament és patir?
L'entrenament no només hauria de ser patir, però...
No només,
però òbviament hi ha moments que un ha de posar més del que posaria, no? És a dir, que hi ha moments en què l'esforç és indispensable, no? No podem no patir una miqueta, diguem-ne.
Són compatibles l'entrenament aeròbic i l'entrenament de força? I si és així, com es poden combinar de manera efectiva?
Són totalment compatibles i recomanables, a més a més. Depèn d'una mica del que puguem fer, no? I de com ens podem organitzar la vida diària, però jo crec que... si es pot separar, és millor separar-ho. És a dir, la ciència ens diu que els guanys que obtenim tant d'un tipus com de l'altre, si els fem de forma aïllada, doncs són millors. El que passa és que moltes vegades això no és possible. O el que podem fer és alternar un dia un tipus i un altre dia l'altre tipus, però o si volem fer els dos, doncs és millor que no fer res, òbviament, no? Però vull dir, si es pot separar, millor separar-ho. I són absolutament compatibles perquè obtenim coses diferents de l'un i de l'altre.
Com pot influir, Bernat, l'entrenament de força en el funcionament articular i en la reducció del dolor a les articulacions?
Bé, els complexos articulars són com dius molt bé la paraula, no? Sistemes complexos que no només depenen de l'estructura articular, de la càpsula, sinó que depenen molt de com treballen els lligaments i de la salut dels nostres tendons i de la nostra musculatura, perquè els tendons i la musculatura el que fan és una feina d'absorció dels impactes, d'absorció de tota la pressió que es posa a nivell articular. Llavors, si tenim una musculatura sana, una musculatura ben desenvolupada, el que fem és que els elements de fricció, que són els ossos i que són els cartílags, que a més es van degradant i es van deteriorant a mesura que ens fem grans, pateixen menys. El sistema neuromuscular i el sistema musculotendinós aguanta cada vegada millor Si fem aquest entrenament i el fem efectiu, cada vegada millor aquest estrès sobre l'articulació, i això fa que el dolor disminueixi.
De seguida pregunto pels ossos abans, però amb lesions passades, és a dir, si jo he patit lesions anteriorment, m'hi puc tornar a posar amb aquest tipus d'entrenament, amb entrenar la força?
No, és que hauries
de,
sí, sí, és molt, molt important perquè el sistema neuromuscular traurà pressió sempre i traurà fricció, traurà la font del dolor, d'alguna manera, no? Mm-hmm. Per sort tenim un sistema que és molt capaç de regenerar-se sempre i amb ajudes. A vegades necessitem ajudes, no?, externes, però dic, a nivell farmacològic o a vegades a nivell de cirurgia. No, uh-huh. no, quan convé, convé. Però l'entrenament de la força és molt profilàctic i també ajuda molt a tornar a la vida normal.
Deia que t'ho preguntaria, com actua aquest tipus d'entrenament de força amb els ossos?
Bé, el sistema ossi és un sistema que no és compacte, sinó que està fet de és com un, podríem dir, com clavècules, i és un sistema porós que es va deteriorant amb l'edat, també es va deteriorant amb la inactivitat. De fet, una de les coses que van veure als anys 60, quan començaven a enviar gent a l'espai, era que sense l'estrès de la gravetat, de la pressió, els astronautes perdien massa muscular. Uh-huh. I començava a tenir problemes d'osteoporosi, osteopenia i tota una sèrie de problemes relacionats amb el sistema ossi que fan que la vida, la qualitat de vida disminueixi molt, no? I per tant, aquí ja vam veure que els ossos havien d'estar sota estrès, havien de rebre pressió, perquè això és la manera que els ossos estiguin sans i puguin fer la seva funció, no? Que és la de transmetre aquestes forces.
Bernat, si no tinc mal entès, que és molt probable que sí, si treballem la força, guanyarem massa muscular, perdrem greix, però guanyarem massa muscular, per tant, el que no perdrem és pes?
Depèn, perquè la massa muscular la podem guanyar sempre adequat amb una bona alimentació, també, i una bona nutrició. Són dos coses que van molt, molt, molt en simbiosi. I el que farem, si guanyem, si guanyem força, també guanyarem una mica de massa muscular. Val? Òbviament, amb l'entrenament de força hi ha una despesa calòrica. Uh-huh. El que passa és que moltes vegades s'equilibra aquesta despesa calòrica i aquesta pèrdua, no?, de massa grassa amb el guany de massa muscular. Ara bé, hem vist que el metabolisme puja, el metabolisme basal, és a dir, el metabolisme en repòs, uh-huh. sí? Si tenim més massa muscular, puja, és a dir, gastem més energia, i això el que fa és que en repòs aquest metabolisme sigui més actiu, i per tant gastem més calories estant en repòs.
Val.
I això és molt interessant, perquè a mig termini igual no notem un benefici, a curt, mig termini no notem un benefici molt important, però a mig llarg termini sí que trobem aquest benefici.
Com que suposa una despesa energètica important, suposo que per això deies, no?, que cal vigilar a l'hora de fer aquests entrenaments i adequar-ho també a una dieta equilibrada.
Exacte, sí, i si volem beneficiar, sempre i quan no tinguem problemes renals o tinguem problemes de fetge, no? Si volem que aquest entrenament sigui més efectiu, és molt important també que el contingut en proteïnes de la dieta que nosaltres ingerim, doncs sigui suficient com per poder anar construint aquesta massa muscular. Mm.
Parlava abans de les lesions que havien passat i et preguntava, m'hi he de tornar a posar? I em deies, sí, sí, és que no és que t'ho preguntis, és que ho has de fer, no? Uh-huh. Ajuda també a prevenir lesions a la vida quotidiana, si ja m'hi estic posant?
Uh-huh. Per descomptat, no? A la vida quotidiana tenim no sé, hi ha caigudes, desequilibris, canvis sobtats, la necessitat de pujar escales o pujar escales amb bosses, o de vegades de fer un sprint per agafar el metro o per agafar l'autobús, no? I per fer tot això, perquè puguem fer-ho amb eficàcia, perquè no ens cansem més del compte, perquè no hi deixem, no?, la vida en algun d'aquests esforços, l'entrenament de força és essencial per tot això i perquè si jo m'he fet mal i ja estic recuperat, no acabo d'estar recuperat del tot fins que no sóc capaç, no?, de fer allò que feia amb el mateix esforç o menys. No? Llavors això és fonamental que ho puguem fer.
Sempre que parlem de treballar la força, d'exercicis de força, ens imaginem, Bernat, ho hauran dit mil vegades, això, allò d'anar a un gimnàs, treballar mil maquinàries que no acabem de saber com funcionen. Es pot treballar la força a casa?
Es pot treballar la força a casa. Es pot treballar la força a casa i amb poc material o a vegades gens de material, si triem els exercicis adequats i ho fem de la manera correcta, es pot entrenar la força a casa. El que passa és que quan anem progressant i anem necessitant nous estímuls perquè el cos s'adapta, no?, i el que abans era un estímul efectiu, després ja no ho és tant, doncs a vegades requerim, no?, d'aquest material més costós o aquest material que ja és més difícil tenir-lo a casa i que ens trobem en els gimnasos. Per tant, aquesta és una qüestió, i l'altra és que si anem al gimnàs o anem amb un professional i ens espera i ens d'alguna manera ens motiva,
ja t'obliga,
ens força, t'obliga i fa que allò que començàvem que parlàvem al principi, no?, de l'adherència, no es perdi, que insisteixo, és de les coses més importants i més òbvies també.
Explica'm una mica això, em deies que el cos s'acostuma d'alguna manera a si faig un treball continuat del mateix tipus de força, el mateix exercici, el cos s'acostuma i per tant després deixa de servir?
Sí, hi ha el que se'n diu la teoria de les adaptacions en onada, no? I aquestes onades, és a dir, aquesta desestabilització del cos que fa que tu hagis de posar-ho tot per poder assolir l'objectiu, cada vegada són més petites. És a dir, el mateix estímul cada vegada desestabilitza menys. Uh-huh. I, per tant, el que en diem, ens adaptem, no?, en aquest estímul d'entrenament, aquesta resistència externa, aquest exercici d'aquesta manera, o amb aquests quilos, no?, ens adaptem i aquest exercici en aquest mateix context i amb aquestes mateixes característiques deixa de ser un estímul efectiu. Podríem dir que pot ser un estímul de manteniment, però no ens ofereix un guany significatiu. I per això és molt important, no?, posar-se a les mans d'algú que tingui clar això, d'algú que ho hagi estudiat i que sigui capaç de plantejar aquests reptes, no?, de forma seqüenciada i programada.
Hi ha algú que, hi ha alguna cosa que sempre també entra a debat i que també hauràs escoltat mil vegades. Escalfament sí o no?
Escalfament sí, escalfament sí.
Abans i després?
Bé, escalfament abans. Després és important fer una tornada a la calma, que li diem, no? Depèn del tipus d'exercici que facis. És a dir, si fas un exercici aeròbic de moderada baixa intensitat, no cal ni fer ni escalfament ni tornada a la calma, i es pot anar al gra a la tasca que ens havíem plantejat. Ara bé, si tu vas a fer un entrenament on hi hagi una implicació muscular important, on hi hagi exercicis que representin un repte amb pesos importants o amb moviments d'una certa complexitat, jo crec que és molt important fer escalfaments per prevenir lesions, fer l'escalfament adequat per entrar ja mentalment a l'activitat, i és important. Ara bé, aquest escalfament ha de ser adequat al que farem després. A vegades passem molt de temps fent un escalfament i després no fem el que realment toca, no?
En aquests entrenaments de força són recomanables també per persones grans?
Són especialment recomanables per persones grans, perquè
Ostres, podríem pensar al contrari, no? Allò de vigila... Que...
No, vigila, això ja ha passat a la història, perquè estem veient una cosa, que a partir dels 30 anys perdem entre un 5 i un 8% de la massa muscular cada dècada.
Uau!
Això és bastant, si un s'ho planteja, no? Això és bastant. I l'única manera que tenim d'aturar la sarcopènia, que es diu, és a través precisament de l'entrenament de força, perquè l'entrenament aeròbic no ens ofereix aquest guany, no ens l'ofereix. I clar, anar perdent massa muscular fa que cada vegada deixem més lliures, no?, deixem més indefenses les articulacions, i el deteriorament amb l'edat doncs fa que aquí es crea un cercle viciós no gens favorable no, per la qualitat de vida.
Per tota aquella gent gran que ens pugui estar escoltant i digui, jo no ho veig clar això, ens podries posar un exemple d'exercici adient per gent gran amb un entrenament de força?
Sí, exercici adient pot ser doncs, des d'un squat, és a dir, la típica sentadilla, no? Que pot ser un exercici adient de forma controlada. S'ha vist per això que si la gent no té problemes articulars molt grans, fins i tot es pot fer amb grans sobrecàrregues, és a dir, amb sobrecàrregues importants i amb una velocitat d'execució important també. A vegades hi ha el mite de que com més grans som, més a poc hem de fer les coses i el benefici de generar un pic de força important, i això ho aconseguim amb la velocitat d'execució i amb una certa càrrega addicional, ens fa veure que és molt important que aquest tipus de tasques les fem, però un exercici en premsa o una extensió de cames, per exemple, o un exercici de pres o de tracció de tren superior. Tots aquests exercicis són exercicis molt naturals i que molt adequats per gent gran també.
Deixem fer-te dues darreres preguntes, ja no només per la gent gran, sinó per tothom. Com detectem el nostre progrés en un programa d'entrenament de força?
Bueno, podem detectar, primer, perquè si teníem aquell doloret articular ha disminuït, aquell dolor ha desaparegut, aquest és un signe, per exemple. Un altre és que podem veure que quan fem un esforç, i ens costava bastant, doncs aquest esforç cada vegada ens costa menys, i això són formes una mica subjectives, no?, de veure-ho. I després, ostres, si nosaltres ens enfrontem en una tasca, amb una càrrega, i veiem que aquella càrrega ja la movem doncs, amb molta més facilitat, o podem fer un nombre de repeticions més gran, o bé doncs, tenim sistemes més sofisticats, no? A vegades ara hi ha molt assequibles uns sensors de força, no?, que ens permeten veure el nostre progrés, o a vegades en els gimnasos les màquines ja estan sensoritzades i ens permeten detectar aquests guanys de forma molt clar, molt fàcil i evident.
I per últim, a banda de parlar de salut, que és evident que és el principal objectiu de tot plegat, hauràs vist que aquesta secció fer una mica la brometa, li diem Operació Sand Beach, que és l'operació biquini, per tal d'arribar bé a l'estiu. Per totes aquelles persones que ens escoltin i diguin, escolta'm, jo és que vull començar entrenament de força, no només per una qüestió de salut, sinó per arribar a l'estiu, i escolta'm, poder estar bé, poder lluir una mica de cos, si m'hi poso ara, hi arribo a temps?
Per aquest estiu? Sí, el que notaríem canvis, el que passa és que ens haurem de posar en sèrio. Sèrio vol dir que
cada dia?
Com a mínim 4 sessions a la setmana, com a mínim 4 sessions a la setmana d'una horeta, una horeta i mitja de durada. Ho hauríem de garantir i començaríem a notar coses.
Bernat Buscà, professor titular del Departament de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i també de la Gestió Esportiva de la Universitat Blanquerna, Ramon Llull, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.